Jo m'he casat. Els dies abans del casament tothom em preguntava a mi pel meu vestit. I per què el meu company no li feien la mateixa pregunta? Per què ningú li preguntava amb ell com es vestiria?
A les dones, en algun moment de la nostra vida, algú ens ha dit, o ens dirà, boja, histèrica, sonada... És l'insult que més es diu a les dones, perquè des de temps antics es posa en dubte la nostra salut mental. Aquesta mania de titllar-nos de boges i inestables a les dones ve de lluny. Els clàssics es van inventar tot tipus de teories per assenyalar-nos i menystenir-nos, qüestions moltes vegades relacionades amb la nostra capacitat de criar. Han passat segles, però el tòpic continua. Avui l'escriptora Marc García Puig ens farà un repàs per aquesta falsa història de la bogeria femenina.
A les dones i els dies, et canviem la lluna. Amb Montse Virgili.
A la Sinéad O'Connor, que sentim ara, també un dia la van tractar de boja i així la indústria musical va trobar l'excusa per oblidar-se d'ella i dels seus mèrits musicals. A les dones, si no ens diuen boges, ens diuen llunàtiques. Avui la lluna també farà bon paper en aquest programa.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Nosaltres aquest programa el fem des de la Diagonal, però la veritat és que a vegades aquestes dones que ens acompanyen avui ens fan molta enveja perquè ens encantaria estar allà on normalment estan elles. Una al Priorat i l'altra a l'Empordà. Anem a saludar-les. És l'Anna Espel, benvinguda.
Hola, bona nit.
Enòloga, biòloga, vaja, moltes coses, però ella sobretot m'ha dit, tu digues que sóc viticultora, que és amb el que em sento més còmoda, i de l'Empordà.
Exacte.
Sí, no?
Sí, sí.
Ara li faré el mateix a la Marta Rovira, que ja m'està maleint els ossos, ja. Perquè ella també té molts títols, no us penseu. Enginyera, enòloga, directora de la finca Mas d'en Gil del Priorat, però també ella vol que li diguin viticultora i, sí, i persona del Priorat. Sí. Sembla bé?
Em sembla molt bé. Bona nit, i aquí estem, des del Priorat.
Doncs són dues maneres, dos territoris allunyats en principi, però dues dones també que tenen molt a dir sobre la terra, que a més acabeu la barema just ara mateix. De fet, ens hem estat esperant de fer aquesta xerrada, perquè estàveu allà, vaja, embrutant-vos.
La barema és un moment de, sí, d'embrutar-se.
Vull dir que no és allò de passo per allà i vaig mirant com van les vinyes, no?
No, toca fer moltes més coses, a part d'anar a donar un cop d'ull, que també s'hi ha d'anar.
Parlem de com ha anat aquesta barema, perquè en parlem molt als diaris, no? Diuen que aquest any doncs, no ha anat gaire bé, que ha fet, no ha fet massa bon temps i que hi ha poca quantitat.
Aquest any ha sigut un any especialment sec aquí a Catalunya, no? A altres zones de la península Ibèrica ha sigut una mica al contrari, han tingut molta aigua, però aquí sembla que els núvols volien passar de llarg i realment cada any és una nova experiència i aquest any hem tingut l'any de la sequera, però poder una de les sequeres més exagerades, no?, de tots els últims anys.
I això perquè ho entenguem, què li fa al vi, això que hi hagi hagut aquesta falta d'aigua?
La natura és més intel·ligent que les persones i ella ja ho veia venir. De fet, nosaltres tenim un eucalipto al costat de la masia que el mes de març va començar a caure fulles i jo em preguntava, i per què? Però si l'observes, ella et va explicant cap on t'anirà, no? I el ser humà l'únic que hem de fer és anar-la mirant, escoltant, i clar, què va passar? Que una planta normalment té un creixement vegetatiu, no?, unes vergues, que són, diguem, és la fusta anual, i aquest any ja veies que creixia poquet a poquet i que no volia créixer. Nosaltres l'any 2012 l'anomenem l'anyada japonesa perquè semblava que els ceps fossin tots molt petitons i bonsais, però aquest any diguem que s'assembla molt a aquest 2012, el 2023, perquè les vergues s'han quedat curtetes, hi ha hagut poc raïm i la planta s'ha anat regulant perquè ja veia venir que això doncs anava cap aquí.
És una mica, no sé si el símil us agrada o no, però el menjar, la cuina d'aprofitament que han fet les nostres mares i àvies, aprofitar el que hi ha, és una mica també, com a dones, vosaltres que esteu en el món de la vinya, que haureu de fer amb aquest raïm que heu collit, que també deu ser més petit, i potser no és tan maco, i potser no hi ha tants quilos... Pregunto. O estic aquí dient moltes animalades. Sou vosaltres, les enginyeres, biòlogues i tot això?
No, és un any on... De fet, a floració hi havia forces flors, però hi han hagut pocs raïms, poques baies, i són molt més petites que en d'anys normals, perquè en el moment que havien de créixer, doncs, no ho van poder fer. Llavors, aquest any hi haurà menys suc per cada quilo de raïm, a part d'haver-hi molts menys quilos de raïm que un any normal. Però, en canvi, a nivell de color i d'aromes, no està malament. Llavors, haurem d'aprendre, o de fet ja portem tota la verema, aprenent a gestionar doncs el que tenim, no? Amb el que tenim, doncs...
Aquesta cuina d'aprofitament que dèiem, no? Sí. Amb els vins. Seran més cars o què?
Primer els provarem, no? I en principi la idea és fer una bona recepta i que a la gent li agradi molt els vins, però sí que segurament ens veurem obligats a pujar els preus perquè hi ha menys quantitat i hem de viure, hem de pagar factures i hem de poder dormir tranquils. Llavors...
I s'ha de pagar també la feina feta, eh?
Sí,
no?
És així.
Perquè no es fa sol, això.
Sí, l'únic que afegiríem al tema de l'anyada és que, clar, cada any nosaltres ens trobem en unes condicions diferents i es tracta de que la part bonica del món del vi és que no cuinem cada dia la mateixa recepta, no? Com podem un restaurant, doncs, que tenen un menú definit i que en funció poder del producte pot ser una miqueta diferent si el peix és més o menys bo o la carn, però en el nostre cas és com que cada any és com si fos la foto a la copa d'allò que ha passat a nivell de paisatge, no?, del temps. I per tant l'anyada 2023 serà una anyada amb un caràcter únic, no?, que amb unes acideses, en el nostre cas, doncs, molt altes, i per tant ha de ser la foto, la imatge del que ha passat aquest any, que els vins al final encapsulen una part del temps, no?, i que el puguem llegir d'aquí uns anys, no? Give me a full-length mirror so I can see the whole picture.
Parlem de vosaltres, d'aquesta feina que feu davant del celler Espel i del celler Magil. Vosaltres veniu les dues de famílies que s'han dedicat a això, però ara us encarregueu vosaltres, encara que a vegades hi ha algú que encara aixeca la cella i diu tu no ets la que ven els vins, no? Encara hi ha una mica de desconfiança, però tot i així, l'arribada al món del vi de les dones no està en dubte, esteu aquí, en sou moltes, és a dir, no estem descobrint la sopa d'all. El que sí que m'agradaria saber és, ara que sou aquí, com podríeu canviar el món del vi? O què creieu que poden aportar les dones?
Crec que les dones, històricament, estàvem acostumades a cuidar i a cuinar. A cuidar les persones de la família, no? Era el personatge, almenys aquí en la nostra cultura, no?, que es quedava més a casa, potser, i que el fet de cuinar i donar d'alimentar, doncs ens feia estar molt en contacte amb aromes i sabors. Això, crec que en el món del vi, aporta, a la part del cuinar, crec que tenim potser una sensibilitat aromàtica a l'hora d'elaborar vins, poder una aproximació diferent que els homes, no? Però està clar que hi ha molts homes amb molta sensibilitat i en aquest sentit no es tracta de fer ni comparacions, no? Ni exageracions, no sé. Però la part del cuidar, crec que a nivell de gestió d'equips són persones que són molt empàtiques i que quan tot arriben al dematí, els 15 o 16 veremadors, de seguida com a dona a vegades detecta si un es troba malament, si l'altre està de mal humor, no? I això, aquesta sensibilitat del cuidar, potser, ens ajuda a gestionar els equips d'una forma diferent, no? Per tal de crear equilibris. A vegades els homes amb tribu, no? O amb grup, sempre n'hi ha un que vol destacar i poder les dones des de darrere, des del silenci, des de la subtilitat, intentem equilibrar els fils, no? Que no n'hi hagi un que tensi massa i que, per tant, tot pugui anar rodant d'una forma més equilibrada.
Jo crec que el que podem aportar és com més feminitat, no?
Què vol dir això? Perquè a vegades ja diem això, femení, feminitat, feminisme, però al final ja no sabem si és una paraula gastada i tot.
Sí, jo crec que tots tenim una part femenina i una part masculina, no? La masculina seria com la que hi ha més acció, no? Més projecció, i la femenina seria més la de, per una banda, de cures, no? I per l'altra aquesta de, com de fer de receptacle, aquesta part de...
Introversió.
D'introversió, per una banda, i després en el... Bueno, històricament, quan vam deixar de ser nòmades, doncs va ser bàsicament per poder cuidar, no?, els infants, però també ens va permetre, doncs, a començar a fer fermentacions, aquest tipus de coses. I aquesta part com de receptacle, crec que és aquesta més femenina. Llavors, el que podem aportar les persones que tenim més feminitat, hi ha aquesta part de mirar cap endins, no?, i de pensar no només en l'acció i el profit, sinó també en mirar més enllà, no? Per exemple...
I també moltes coses, tu te n'has fet un fart, diguéssim, i la Marta també, de mirar cap al territori, que no és només faig raïm sol, no? Sí. Sinó que el faig en un territori, i això és una cosa molt important.
Sí, és a dir, seria aquesta visió no només de produir el vi, sinó d'anar més enllà en intentar, doncs, cuidar no només persones, sinó en aquest cas seria el territori, no? En el nostre cas, doncs, en el Cap de Creus, sobretot, on el que intentem és que l'agricultura ajudi a la natura, per exemple. I això, doncs, si només tinguéssim una visió productivista, doncs no ho faríem, perquè val molts diners, bàsicament.
Però posa'ns un exemple, perquè en l'oient se'n faci la idea una mica. De què pot ser això?
Doncs pot ser, per exemple, doncs, nosaltres treballem en ecològic des de fa molts anys, no? I tenim molta cura dels sòls, val? Del que passa a sota terra, perquè creiem que igual que l'aigua o l'aire, que no són nostres, per molt que els papers diguin que són de la meva família, aquelles terres, doncs crec que són
de
tothom, tots.
No?
De tots, però no només els humans, eh? Llavors, comencem cuidant els sòls de dintre les vinyes, que és el que, com a pagesos, és l'habitual que hem de fer, no? Però vam començar, juntament amb els tècnics del Parc Natural, a anar més allà i mirar què passa al voltant de les vinyes i a projectar i a pensar com ho podíem fer, doncs, perquè hi hagi més biodiversitat, perquè hi hagi més resiliència al canvi climàtic, més resiliència als focs. Doncs aquest tipus de coses que requereixen un esforç, sobretot de pensar, més que de diners, que també, però sobretot de pensar, de temps, d'esforç.
Si continuem amb aquesta metàfora de la cuina, no seria només fer l'estofat, sinó tenir la cuina neta, no?
Sí, la cuina neta i les finestres que tanquin bé.
Exacte.
Sí, seria més allà per aquí. Did I pick a bad time to love you? Did I pick a bad time to
lie? Did I pick a bad time? El que fan les dones del món del vi també, no només és això que dèiem, doncs tenir tota la cuinaneta o tot el jardinet, o en aquest cas doncs tot el paratge de Cap de Creus, que és on treballa l'Anna Espelt, sinó que a més també tenen en compte aquelles petites coses que a vegades no donen prou producció, no? I estava pensant que també sou les dones, i aquí us podeu posar la medalla, de que moltes heu portat, per exemple, varietats que estaven perdudes i les heu recuperades i les esteu posant dintre els vostres vins. Varietats de vi, que jo què sé, per exemple, la Terra Alta, el Moraní, que ningú en feia ni cas, i de sobte vosaltres heu tingut també la sensibilitat i l'ull per dir, això que no vol ningú, doncs potser podem fer un vi meravellós amb això o el podem barrejar amb coses.
Sí, nosaltres a la finca hi ha unes parcel·les antigues de raïm blanc que en el moment en el que vam aterrissar al Priorat per començar a cuidar aquesta finca, lo habitual era les parcel·les de blanc una mica es menyspreaven una mica, no? Perquè era l'època de fer negres al Priorat. I allà hi havia macabeus.
Donava pasta, eh?
Era com, no? Era un altre moment, no? Però nosaltres, com que som una família que estimem la terra, no? El fet de preservar, no? El que primer has d'entendre que és el que et trobes, es van vinificar aquelles vinyes velles i eren de macabeu, que potser el macabeu és una varietat que en aquest sentit no és que tingui molt reconeixement, però nosaltres ens l'estimem molt perquè som originaris del Penedès i allà doncs n'hi ha. I va ser una manera de protegir-ho des del principi, però clar, vam fer un priorat blanc i dèiem, ho vam consensuar en aquell moment per dir què us sembla de fer un priorat blanc, perquè a vegades a dins l'agricultura és com que un planta una cosa perquè li han dit que va bé i llavors tots fan el mateix, saps? I els homes o el ser humà amb això és doncs tots cap allà, no? I en comptes de dir ostres, si la bellesa està en la singularitat, no? I si és algo que està allà des de l'any 1940, vol dir que algú que s'ho va remiar bastant, no?, per dir amb aquest tipus de terreny, que en el cas nostre els blancs són de Noll i Corella. Llavors ja has de començar a reflexionar per què algú va, no? I a partir d'aquí, des de la reflexió, perquè abans les coses costaven molt més, no s'apretava un botó i passava algo, l'observació del passat, del que ens trobem, és un gran llegat de coneixement.
Clar, però és un respecte del passat de fa molt de temps, perquè els últims anys, els homes que s'han dedicat sobretot a fer vi, el que han volgut fer és produir, no?
Sí, i en aquest sentit una mica nosaltres...
Esteu tornant a produir menys, però fem-ho bé i en varietats que potser això, no? Que no eren tan volgudes o estimades.
Sí, i que, com podeu una mica per enllaçar-lo d'abans que explicava l'Anna, no? Nosaltres a petita escala, dins de la finca, de fet, hi ha més bosc que vinya, no? I a vegades la gent et deia, ostres, i vosaltres plantareu més, no? Heu comprat aquesta finca perquè podeu acabar de plantar el bosc. Doncs una mica ha sigut el contrari. El bosc de Mas d'Àngel està en un projecte, en un pla de gestió forestal, cuidem els boscos, i quasi que els hi estem donant l'espai perquè si els boscos estan ben gestionats, també és molt interessant a punt de aireació són com els pulmons de les vinyes, perquè si estan més oberts l'aire pot passar entremig i t'aireix en la vinya, no? Això és molt bonic.
Això és molt bonic. Jo sé que tens una història amb la teva àvia, que era una dona que li agradaven molt les plantes i les herbes remeieres, uh-huh. I això, diguéssim que és un pòsit que tu has tingut allà sota, també fent els teus vins, i que ha sigut molt important, no? Aquest respecte o aquesta història.
Sí, no? Mireu, us heu de fer la idea que jo sóc la filla número 4 de 4 germanes, amb la qual a taula normalment em tocava escoltar el que deien les primeres 3 germanes, no? I la conversa, i sempre m'ha agradat escoltar més que parlar. I l'àvia, en aquest sentit, era un personatge que tenia com molts remeis i molts coneixements de, no? de plantes remeieres, i jo l'escoltava, però la veritat és que era una persona molt carismàtica i quasi que va arribar un moment que ella, la seva visió de la lluna era tal que quasi que em feia una mica de por quan era petita. Em mirava la lluna i deia, ostres, sembla que sigui un parar de màgia, no?, aquest satèl·lit que aquí ens està influenciant amb tot. Per Sant Joan ens feia fer coses i, no?, durant tot l'any era amb l'àvia Pilar, no?, anar seguint la lluna. Però és cert que llavors...
Ara només mirem el mòbil, eh?
Sí.
No hem anat a millor.
Sí. I en aquest sentit, nosaltres, mira, fa 15 anys vam crear un calendari lunar per sensibilitzar la gent, no? Que la gent a vegades viu en una ciutat i l'últim que perd potser el contacte és que quan miren cap amunt a la nit veuen la lluna, no?, que il·lumina, que no és una llum que algú l'ha engegada, no?, i que potser era una manera també de sensibilitzar, de dir, tots som natura, no?, el ser humà també, uh-huh. I per tant ens anem d'en recordar d'això, per més que estigueu en una ciutat, no?, com Nova York, que clar, no veuen a vegades ni terra ni cel, perquè tan estret...
No, és que depèn d'on estàs aquí, tampoc el veus, eh? Jo des de casa meva hi ha estones que no puc veure la lluna, m'explico?
Sí.
Que a vegades, saps, tens amics que et diuen, has vist quina lluna hi ha aquesta nit? I doncs no l'he vista. No cal anar a Nova York.
No cal.
Amb això de la lluna, que ara parlem, comentàvem també amb l'Anna Espelt, ella deia ara estem parlant molt, estan en el punt de mira ara dels vins, parlar de vins biodinàmics que segueixen justament els cicles lunars, no? I parlem molt ara de la lluna quan parlem d'agroecologia i d'agricultura, però en canvi les dones també anem per cicles i sou les que esteu fent vi i sembla que les dones ho hem deixat de banda i que quan parlem d'això sembla esoterisme, no? Anna, per al·lusions, que diu aquell.
Bueno, és que la lluna ens afecta a tots i a les dones ens afecta més. Llavors, si ho obviem, no? Si obviem els nostres propis cicles, tant quan fem vi com quan no fem vi, doncs jo crec que ens perdem una part de la informació molt important, tant a l'hora de relacionar-los amb la natura, però també cares a nosaltres mateixos, no? Un cop comences a conèixer-te, doncs saps que hi ha moments on doncs la relació amb els altres és més bona i hi ha moments on potser millor que tanquis la porta del despatx, saps? Perquè tens més ganes d'estar cap endins, no? O, per exemple, per mi el gran descobriment va ser que just després de la regla era el millor moment per fer la burocràcia, que era infinitament més efectiva que si ho intentava fer en període premenstrual, per exemple. Llavors això, bueno, jo el celler ho verbalitzo i...
I clar, estar rambojos.
Bueno, i s'han acostumat, els pobres,
ja
però...
Ja s'han acostumat.
Però crec que és un tipus d'informació que si és bona per les vinyes o per tallar-se els cabells o... Doncs crec que això ho podem... utilitzar totes les dones i les que estem en contacte amb la natura és que ho veiem tan clar perquè és el nostre dia a dia. Oh, I've been knocking on that door in my sleep. Fight my fireplace
glow. I've been knocking on that door in my sleep. Com estic aquí amb dos reines de la viticultura, a veure, potser estic demanant massa, però em podíeu fer un curset sobre la lluna en 5 minuts?
Ens hem d'imaginar que nosaltres al final som un punt a l'univers, no? I que si ens agaféssim i anéssim caminant fins a dalt de la Terra i ens sentéssim com de cul a sobre la punta de dalt de la Terra, no?
M'ha agradat la imatge.
No? Vas caminant, te sentes a dalt, com a dalt d'un turonet, i llavors representa que des d'allà ens imaginem que hi ha doncs, unes constel·lacions que estan al voltant nostre i la lluna, diguem, és com si les constel·lacions tinguessin forma de dònut al voltant nostre, un dònut molt gran, i la lluna va passant per davant de les constel·lacions. Llavors hi ha quatre tipus de constel·lacions, les de terra, les d'aigua, les d'aire i les de foc, i en funció de per on te passa la lluna hem d'imaginar que és com un focus que està projectant aquell impuls, no?, sobre la planta. Llavors, el que dèiem abans, no?, es tracta de treballar, si pots, aprofitant aquests ritmes naturals, no?, com el dematí que la terra expira, treu aire, al migdia fa la siesta, de 12 a 3, més o menys, i a partir de les 3 cap al vespre, doncs, inspira, no? Llavors, si tu aprens amb aquests ritmes, no?, el que suposa, tu en comptes d'anar al teu ritme, mai millor dit, no?, has d'intentar anar al ritme de la natura. Llavors, totes aquelles feines que hagis de fer farà que tinguin un impacte més positiu i, a més, et costarà menys de fer-ho.
I com... això ho he comprovat, eh? Vull dir, no és que... O sigui, és a dir, que no és que s'ho inventi la Marta Rovira, això.
No, no. Vull dir, això és física. De fet, tot i que l'àvia era molt llunàtica, no?
Sí.
Jo, de fet, vaig estudiar una carrera molt tècnica i quasi que, a vegades, quan vols creure en algú, pots treballar des de la negació, intentar doncs negar-ho, no? I després d'uns anys intentar dir a veure si això era veritat, això que deia l'àvia. Els coneixements que ella tenia doncs eren uns, però avui en dia, gràcies als calendaris astronòmics que hi ha, és molt més precís, no? I algunes coses, com lo de por amb lluna vella, no era ben bé així, no? Era més por amb lluna descendent. Però això és una mica complicat d'explicar.
Sí, sí, però vaja, podar, plantar, regar, no sé, dic coses d'així de persona de ciutat, eh? Llaurar, o sigui, coses bàsiques. Uh-huh. Tot això ho feu en segons quins moments de la lluna, oi?
Està clar que no podem fer totes les vinyes, o sigui, si tinguéssim una vinya, dues o tres, ho podríem fer, no? En el nostre cas, doncs, hi ha com diverses parcel·les i llavors intentem prioritzar, no? Al final la vida és de tenir focus i les, ja classifiquem les vinyes i d'alguna manera intentem que la direcció sigui aquesta i després trobar compromisos. Sabem que si no ho podem fer en aquell dia, que seria el dia fruita, que el cep és una planta fruita, doncs potser el dia flor per algunes feines és molt interessant. Llavors, es tracta de...
M'has de fer un curset, ho veig. Dia flor, dia fruita... M'estic enamorant. Ja m'estic enamorant.
Bueno, aquí tenim tres flors, no?
Doncs escolta, ens quedem amb això, ja tornaran a venir, ens tornaran a explicar coses. És una altra d'aquestes tertúlies pages que fem, però aquesta aquesta setmana amb dones del món del vi. L'Anna Espel, 8 generacions dedicades al vi, des de l'Empordà, Déu-n'hi-do, i 4 de 4, la finca Mas d'en Gil, la Marta Rovira, a Bellmunt del Priorat. Moltíssimes gràcies a les dues per explicar-nos tot això. Estic embadalida i prenent notes. Avui què som? Dia què?
No ho diem, perquè a vegades si no, no, que la gent vagi a mirar el calendari.
Exacte. Moltes gràcies. Merci.
Bona nit.
Bona nit. Oh, me, oh my, I thought it was a dream. So it seems. Les dones i els dies, Budellam de Famellam. Doncs sí, d'això en tenim molt, i també tenim cartes de les oients, que ens va escriure la Rosa Maria, aquella dona que ens cantava a la nit, i avui ens ha escrit una carta i ens ha dit que vindrà d'aquí 15 dies, que allò de la limusina no cal, que amb un taxi normalet d'anar i venir, i ens ha fet molta il·lusió aquesta carta, perquè qui escriu cartes d'amor avui en dia ja? Ningú. Si ens voleu també escriure cartes d'amor en directe, 93-201-7474, allò tan antic de trucar al telèfon també, doncs som-hi. I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset. Ens sap greu fins i tot tallar aquesta cançó perquè ens encanta, però és que avui tenim una excusa molt bona per portar-la, que és l'escriptora Mar García Puig, que ens acompanya, que la tenim aquí a la vora. Mar, bona nit.
Molt
com
bona
estàs?
Nit. Doncs estic molt contenta d'estar aquí amb tu.
Doncs no sé si l'heu llegit, però si no l'heu llegit ho hauríeu de fer, perquè és un llibre meravellós sobre les dones, sobre les mares, sobre tornar-se boja, sobre estar boja, totes aquestes preguntes que ens farem aquesta nit. És la història dels vertebrats, editat per la Magrana, Random House Mondadori, i seguint el fil d'aquest llibre, li vam dir a la Mar García Puig, en aquest llibre vas parlar perfectament de la bogeria, i ara volem que trenquis altres tòpics sobre les dones, no?
Efectivament, però em semblava que la millor forma de començar era parlar d'això, no? De si les dones estem boges, com ens han dit sempre, no?
Segur que a les oients alguna vegada els hi han dit, i si ens ho volen explicar, l'experiència que tenen, que totes en algun moment ens han dit sonades, boges, histèriques, neurastèniques, que això em semblava ja fortíssim.
I després, quantes vegades coneixem a un noi, a un home, i de seguida sí. Ens diu això de la meva ex, o les meves ex estaven totes boges, no?
Que quina garantia, aquest noi, quan el coneixem i ens diu això ja.
Efectivament, és una senyal de fugida, crec jo.
Doncs explica'ns per què l'imaginari, com dius tu, al cinema, al teatre, a tot arreu, és a la literatura, estem plens d'aquesta imatge de la dona boja. Però d'on ve aquest imaginari?
Mira, estem plens d'aquest imaginari de dones boges. I jo voldria començar amb una cançó amb la que jo vaig créixer.
Jo
i moltes
també.
Dones de la meva generació, sí. D'aquell parell que es deien Pimpinela i que es titula precisament La histèrica.
Tela. Me cansé de estar siempre pidiendo a gritos en tu vida un lugar. Ya no quiero ser la histérica para tener lo que con amor he sabido ganar. Aquí la cantant que revelava, però la cosa no anava més enllà, no? Deia que no volia ser la histèrica, però és que algú li havia dit abans, oi?
Efectivament, ella deia que era una histèrica per demanar amor, que la cuidin, inclús per demanar tenir vida sexual, no? Deia aquelles frases que se'm van quedar gravades de que ya tus manos ni se acuerdan de mi piel, debes saber que a tu lado no me siento una mujer.
Estava enfadada la noia, normal. Però escolta, no només a la cultura popular, sinó també potser al cine més intel·lectual, també han tingut el seu moment per les boges, no?
Efectivament. Per exemple, les boges d'Ingmar Bergman són cèlebres. Unes boges que s'ha de dir Ingmar Bergman tractava amb molta humanitat. Amb menys humanitat tractava un, per dir-ho suaument, violent Marlon Brando a una de les meves boges preferides, Blanche Dubois, interpretada per Vivian Leigh a un tramvia anomenat Desig.
Vols que sentim aquell àudio?
O... Efectivament, aquell àudio mític.
Aquell fragment meravellós.
No sé qui. Però jo sempre m'he refiat de la bondat dels estranys.
De què anava això, Mar? Explica'ns, per si algú encara no ha vist un tramvia anomenat Desig amb el Marlon Brando i la Vivian Leigh.
Doncs anem a fer una mica de spoiler, però bé, Blanche DuBois, aquesta Vivian Leigh meravellosa, és una dona arruïnada, abandonada, i Marlon Brando és el seu cunyat. La maltracta, l'agredeix i finalment truca a un psiquiàtric i fa que la vinguin a buscar i se l'enduguin al manicomi.
Era una manera d'apartar les dones, no? També tornar-les boges o fer veure que estaven boges.
Efectivament, i sobretot aquestes dones ja una mica entrades en edat, no? Aquestes dones abandonades, ferides per una vida dura, no? I aquesta escena que hem escoltat, aquesta escena mítica, és quan el psiquiatre, un senyor, va buscar-la per dur-la al manicomi i la Blanche DuBois només pot fugir d'aquesta idea, no? D'aquesta idea de que ha estat abandonada i de que se l'enduen a la força, doncs a través del deliri, a través de la bogeria, i pensa que és un multimilionari que ha vingut a rescatar-la i a donar-li el seu amor, i diu allò de sempre cregut en la bondat dels desconeguts.
Cadascú fa el que pot, potser a l'edat mitjana et tancaven en un convent, és a dir, que hi ha hagut mil maneres en mil moments de la història per això, per tancar-nos, per apartar-nos, per posar-nos sota, i la cosa, tu dius, i ja has explicat molt bé en el llibre de la història dels vertebrats, que la història ve d'antic, vull dir que no és una cosa de fa dos dies, això de considerar que estem boges, totes les dones.
Efectivament, com tot, especialment tot el que té a veure amb el patriarcat, doncs ve de lluny, en aquest cas ve de Grècia, de l'antiguitat. A l'antiguitat, la medicina grega, la medicina hipocràtica, creia que les dones estaven dominades per l'úter, que era l'òrgan principal de les dones i que havia d'estar sempre ocupat, per tant, ocupat en la reproducció, no? I si no ho estava, era com una especial...
No en una altra cosa, eh?
No, en la reproducció.
D'acord.
I si no estava ocupat en la reproducció, era com una espècie d'animaló que tenia vida pròpia i es movia pel cos de les dones, no?
Sí, pujant i baixant, eh?
Pujava i baixava, no? Si pujava cap amunt, les ofegava i les dones emmudien, no? Sobtadament, no podien parlar.
Que pràctic.
I anava mossegant els altres òrgans, era com un peixet, no? Que anava... I
llavors, sort que no existien les radiografies.
Efectivament.
És la prova clara de que no existien.
I, doncs, les embogia. Embogia a les dones. Per tant, quina era la solució perquè les dones no es tornessin boges, que complissin amb el seu paper de mares i de mares
submises. I així el Luther estava tranquil.
Efectivament. I, de fet, la paraula histèria prové de la paraula del grec antic per úter, no?
O sigui que no en sortim d'aquí. Sort que va vindre Joana d'Arc i ens ho va arreglar tot, oi?
Bueno, el següent pas que tenim és que les dones que desafien els estereotips, que desafien les normes, com va fer Joana d'Arc, no?, que volia lluitar com un home a l'exèrcit, se les considerava o heretges o boges, o a vegades les dues coses. Joana d'Arc en el seu moment va ser heretge, i al segle XX... La psiquiatria es va dedicar a analitzar el seu cas i va dir...
Quina poca feina, també t'ho dic. O sigui, analitzar el cas d'una morta, eh?
Efectivament, no? I a part...
Uns quants segles després.
I a part, amb quina credibilitat, no? Que ni tan sols pots conversar amb la pacient, no?
Les cintes de Freud amb Joana d'Arc gravades amb la taula Ouija.
No? Joana d'Arc al divà. Doncs, i la psiquiatria del segle XX va dir que era una esquizofrènica.
Molt bé. Sempre, també, és a dir, que la bogeria i tota aquesta idea de tornar les dones boges o creure que eren boges, sempre anava marcat amb una etiqueta, no? Si la posem dins, si posem aquesta sintomatologia dintre una capseta, ja la tenim etiquetada i, per tant, no?
Efectivament, i amb la idea de disciplinar, no? Leonard Cohen, també al segle XX, va escriure una cançó sobre Joana d'Arc i en feia una altra interpretació que no era ni heretja ni esquizofrènica, no? Sinó que va ser la forma, aquesta bogeria, aquest deliri, aquest voler lluitar com un home, va ser la seva forma d'intentar trobar llum i amor en un món de dolor i foscor per les dones.
Ens cau més bé ara mateix el senyor Leonard Cohen. No ens ho imaginàvem. The flames, they followed Joan of Arc as she came riding through the dark. No moon to keep her armor bright, no man to get her through the smoky night. She said, I'm tired of Quina cançó més maca, eh? M'encanta, és superbonica aquesta cançó.
Preciosa, a més, en versió meravellosa de la Judy Collins.
Sí, sí, hem canviat i hem dit, perquè, escolta'm, no podríem trobar en lloc la versió de Leonard Cohen amb una dona?
I l'hem trobat.
I l'hem trobada.
Doncs bé, el feminisme ens ha parlat molt d'això, no? De la vinculació entre bogeria i, en el cas de les dones, i rebel·lia, no? De fet, un dels llibres fundacionals, i aquí ja començo a parlar de literatura, que és la meva especialitat, un dels llibres fundacionals de la crítica literària feminista tracta precisament d'això. Es titula, en anglès, The Mad Woman in the Attic. No hi ha traducció catalana, però seria alguna cosa així com La boja de les golfes.
Doncs escolta, hem de buscar en castellà tampoc?
En castellà sí.
Sí. Doncs escolta, en castellà busquem-la.
La loca del desvan.
La loca del desvan, m'agrada bastant aquest títol.
Probablement descatalogat, però potser es podria trobar.
Segur que sí.
I el que deia...
I de què va aquest llibre?
Doncs mira, aquest llibre, La boja de les golfes, és una misteriosa dona que viu a les golfes de la casa de Jane Eyre, la protagonista del clàssic del mateix nom del segle XIX de Charlotte Bronte, Jane Eyre. I el que diuen les autores d'aquest llibre és que en el segle XIX les escriptores inventaven aquests personatges de dones boges per personificar la seva ira, la seva ràbia enfront d'una societat que no les permetia ser dones i artistes de forma plena.
O sigui, que hi havia una excusa per tornar-se boges. O sigui, s'ho autoaplicaven les dones, entenc? Estan dient això?
Una mica trobaven en aquest personatge de la boja una forma de no tornar-se boges elles mateixes.
Exacte, com una mena d'impermeable social, no?
Efectivament, efectivament.
I llavors encara va venir la psicoanàlisi i encara ho va embolicar tot més, no?
Efectivament,
ja va arribar... El senyor Freud, aquest senyor tenia molt poca feina, perquè es va estar tota la vida investigant que si les mares eren dolentes, això ho expliques en el teu llibre, sí. És a dir, que si la seva mare era dolenta, tenia molt de temps aquest senyor.
Tenia molt de temps i, paradoxalment, sembla que tenia uns quants traumes. I jo he escollit una cita que em sembla meravellosa, que és una de les meves cites preferides de Freud, que diu així, atenció... Les dones es neguen a acceptar el fet d'estar castrades i tenen l'esperança d'obtenir algun dia un penis. No hem de desistir d'aquesta idea malgrat les feministes, que estan obsessionades a obligar-nos a considerar els dos sexes iguals en posició i valor.
O sigui que tot el que hem fet aquesta vida és perquè el que volem algun dia és tenir un penis.
Sí, i
aniria
per,
així, no?
I per alguna raó...
és l'objectiu de la nostra vida, tenir penis.
Efectivament, i les feministes estem obsessionades, no? Boges, per això de voler ser iguals en posició i valor als homes.
Què ens hem pensat?
Efectivament.
Què ens hem pensat?
Efectivament.
Escolta, i això on ens porta, aquest senyor enfadat dient que volem penis? Què vol?
Doncs això ens porta que en l'actualitat, afortunadament, beneït feminisme i dones que estudien, no?, com afecta el gènere a la medicina i a la psiquiatria, això ens porta a que en qualsevol consulta mèdica, segons les estudioses en aquests temes, tot el que li passa a una dona, qualsevol símptoma, és susceptible de llegir-se com a símptoma de bogeria.
A veure, explica'm això.
Per exemple, no? Això per exemple passa molt amb el tema dels atacs de cor, no? Quan...
Ah, sí, sí, quan vas a una consulta i dius que et fa... Primer, ja el problema és que si et fa mal al braç, normalment no li passa a una dona. Una dona el que li passa és que té mal de panxa quan té un atac de cor. Vull dir, ja la sintomatologia que ens han explicat ja no és la correcta. Però a part, moltes vegades algú amb un ictus, algú amb un atac de cor ha anat a un hospital i han dit és que està una mica nerviosa vostè, no? I no s'han cregut que el que estava a punt de tenir un atac de cor.
Efectivament. En canvi, quan un home va, no? Doncs de seguida el deriven a cardiologia i a urgències, no? I és més, hi ha una cosa que es coneix com la bretxa de gènere en psiquiatria.
Que està per tot, aquesta bretxa.
Sí.
Ja t'ho dic ara.
Per tot. I l'estadística en psiquiatria és força preocupant. Dels fàrmacs psiquiàtrics que es recepten a l'estat espanyol, un 80% és a dones, sense que hi hagi cap motiu físic, anatòmic, neurològic, perquè sigui així.
Amb les dades i tot, eh?
Sí.
És que ets tan bona, nena.
Bueno, i moltes dones que ho han estudiat, moltes dones que ho han estudiat abans que jo.
I aquí torna a aparèixer amb tot això que les dones, tots aquestes discriminacions, aquestes bretxes a l'hora de la psiquiatria, a l'hora dels hospitals, tornen a aparèixer també en altres situacions de la vida, no? Vull dir, no només en els hospitals. I això no ajuda a la salut mental de les dones.
Efectivament, no? Quan ens diuen que les dones estem boges, doncs una mica com no estar-ho, no? Les dones patim, doncs, violències, discriminació, pobresa, dobles, triples jornades. Som nosaltres qui moltes vegades estem més properes a la malaltia, a la mort, no? Per tot el tema de les cures, no? I això, aquesta vinculació entre desigualtat i bogeria, s'entén molt bé si hi hagi dos llibres junts. I ara aquí ja entro...
Dos llibres més?
Sí.
Molt
bé. D'on n'hem parlat?
Sí, La boja de les golfes, La loca del desvan, que sí que el podem trobar en castellà.
En castellà.
Perfecte. Bueno,
bé, i de fet hi ha dos llibres
estem
més.
Estem ja demanant als editorials que intentin traduir-lo al català, eh?
Efectivament, i hi ha dos llibres molt vinculats a aquest llibre. Un és Geneire, que us comentava abans, de Charlotte Bronte, on surt per primera vegada aquesta boja de les golfes, que recomano molt la lectura, que en català la podem trobar a Editorial Proa i a Vient Edicions. I un altre llibre que es pot llegir just després, recomano, que és una mena de reescriptura de Geneire que posa precisament al centre, com a protagonista, aquesta boja de les golfes, i li dona una història. I es titula L'ample mar dels sargassos i l'autora és Jean Rice i la podem trobar a Edicions 62.
És una meravella, eh? Aquesta dona amb els contes, amb tot, jo soc molt fan.
Amb tot,
tot el que toca ho converteix en or.
Efectivament.
Doncs escolta, ens apuntem aquests dos llibres, tornar a llegir Geneire, per si algú no l'ha llegit encara, per recordar doncs, aquesta solitud i aquesta impermeable social que era tornar-se boja, i L'ample mar dels sargassos de la Jean Rice. Però... vols marxar amb una cançó?
Jo vull marxar amb una cançó per recordar que a vegades no hi ha res millor que una histèrica per fer front al patriarcat, perquè com diu en aquesta cançó que escoltarem ara la Liliana Felipe, les histèriques somos lo máximo.
Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad!
Quina meravella de cançó. Si ens han de dir histèriques, no, doncs posem-nos-ho de vaja, a la solapa de les camises, no? Fem-ne xapes, fem-ne samarretes.
Fem això que les dones fem també, de donar-li la volta i manipular una mica.
Clar, aquí les feminazis, doncs les histèriques, el que convingui. Doncs escolta, Mar García Puig, ens ha encantat aquesta història. Si voleu saber-ne més, la història dels vertebrats, aquest llibre meravellós que trobareu a l'editorial La Magrana, i d'aquí 15 dies tornes a venir i ens desfàs un altre mite, un altre tòpic sobre les dones.
I tant, ja tinc...
Saps quin?
Tinc algunes idees.
És que n'hi ha tants. Boges, que xerrem massa...
Xafarderes.
Aquest m'encanta.
M'encanta. Potser seguirem per aquest.
Doncs, si ens voleu fer arribar també opinions o propostes, 93-201-7474, o també ens podeu escriure un correu a donesidies@catradio.cat. Nosaltres continuem. Passa un minut de 12:15 de la nit.
De tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Aquest programa, Les dones i els dies, que algú dirà que és un programa de sonades, però nosaltres pensem que estem bastant centrades. I amb aquesta música meravellosa d'aquella sèrie de Netflix que es deia Bridgerton, que no sé si vau veure, amb aquells vestits i aquelles coses, que sempre els anglesos ho fan molt bé, això, donem la benvinguda a Eva Ontiveros, que ella va també vestida així per casa, tothom ho sap. Eva Ontiveros, benvinguda.
Hola, molt bona nit. Doncs sempre
a Londres, porto la meva perruca enxulada.
Sí, no he sentit el frufru de la seda.
El noto una mica des d'aquí.
Mira, Montse, avui farem història de veritat.
Explica'm, de veritat.
A veure, si et dic els noms, Alessandro de Medici, el primer duc de Florència, Septimi Sever, l'emperador romà que va liderar la conquesta de Britània, Alexander Pushkin, el gran escriptor rus, o fins i tot el seu col·lega francès, Alexandre Dumas, tu què penses?
Home, d'entrada, com això és un trivial que tu sempre em poses a prova, que són grans personatges de la història, de la cultura europea, però t'he de dir que són homes. Jo no em pensava que t'hauria de fer fora la tercera setmana de començar el programa.
No, encara no, ja tindrem temps per això, però no encara. No em faràs por, perquè et faré una sorpresa. Tu sabies que tots ells són d'origen africà?
Doncs mira, m'has deixat morta, no en tenia ni idea.
Doncs mira, la culpa d'aquest gran desconeixement no és pas teva, sinó que és una miqueta de la història que ens hem anat passant. Jo he tingut la sort d'aprendre unes quantes cosetes. Per què vaig tenir la sort de llegir un llibre meravellós que es diu Europeus Africans? És un treball molt pertinent i molt necessari, sobretot en els temps que vivim, i em va encantar quan va sortir a Anglaterra fa uns anys, i ara tenim la sort que acaba de ser publicat en català per l'editorial Peu de Mosca. I l'autora, la professora Olivette Tutele, farà una conferència al CCCB demà mateix, divendres. Però
no hi pots anar,
tu,
no hi pots anar, perquè estàs a Londres.
No hi podré anar, i aniràs tu, però és que no cal que hi anem tampoc ara mateix. Bueno, hi anirem demà. Però recordeu que abans de parlar al CCCB va parlar a les dones els dies.
Clar que sí, Toni, aquesta corresponsal a Londres i en primícia mundial tindrem aquesta dona. Abans
primícia
que ningú.
Absoluta, Catalunya, primícia absoluta.
Escolta, per què és tan important aquest llibre Europeus Africans i què has parlat amb la Olivette Tutele?
Doncs bé, és molt important perquè tenim una visió del passat i sobretot del passat del nostre continent molt distorsionada, molt desbiaixada i molt poc acurada, sobretot pel que fa a la demografia. Per una banda, sembla que es desconeixi que sempre hi ha hagut gent d'origen africà vivint a Europa, molta gent creu que això no va ser així, i per una altra banda hi ha un tema que a més a l'Olivet l'apassiona molt, i és que quan es parla o quan es pensa de persones d'origen africà vivint a Europa, sovint es lliga aquesta idea a la idea de la colonització i del comerç d'esclaus, però la realitat és molt més complexa i va molt més enrere, fins i tot arribem més enllà de l'època romana.
Clar, és que quan hi havia... tu pensa que només veiem pel·lícules, i a les pel·lícules de romans no apareixia cap negre. I si apareixia algun negre per casualitat, era esclau o estava a galeres, pobre.
Exacte, és que la gent del càsting, la veritat, no es van llegir el llibre. Jo crec que els faria molta falta. El que hem de tenir en compte és que quan hi havia gent negra vivint a Europa, vivien integrats a la societat, fent els seus oficis com qualsevol altra persona al seu moment, segons el seu estament social, però no eren esclaus, eren gent que vivien com tots els altres, ni havia que ho seria ni hauria que no. I tot això va ser doncs, molt abans que sorgís el comerç transatlàntic d'esclaus del segle XV. I si no em creieu, no cal que em prengueu la meva paraula o la de l'Olivet, podeu anar a qualsevol museu i busqueu-los en l'art de l'època, perquè hi són. Bé, a veure, jo vaig parlar amb l'Olivet l'altre dia i li vaig preguntar a qui volia arribar amb el seu llibre i amb la seva xerrada.
En un món ideal m'agradaria arribar a tothom, perquè això no és només la història de la gent d'origen africà o del que se n'ha dit la gent negra. Realment estem parlant de la nostra història comuna, que s'enfila segles i mil·lennis enllà. M'agradaria que la gent vingués disposada a excavar en profunditat, ja no només en les coses que ens pensem que sabem, també en la manera que hem estat tots educats. M'agradaria que estiguessin preparats per qüestionar-nos fins i tot les coses més sagrades i arrelades en el nostre pensament sobre l'altre. El que vull transmetre és que aquest llibre no només parla del passat, també parla del que està passant ara mateix i del que percebem com a l'estranger.
Ens encanten aquestes paraules de l'Olivet i tantes coses a aprendre, perquè encara ens estem preguntant qui és l'altre i amb tots aquests processos de migració que estem vivint encara arrufem el nas i no sabem res de la nostra pròpia història.
Exacte, és que el que l'Olivet vol aconseguir també és que canviem una miqueta el xip i la perspectiva i tinguem en compte qui ha estat escrivint la història fins ara.
Escolta, això m'interessa molt, però a més d'aquests senyors que hem mencionat al principi, quines han sigut? Clar, estem en les dones i els dies, Jo t'ho recordo, perquè ja saps que estàs en amenaça ara mateix. Quines han sigut les dones africanes de la història d'Europa?
Doncs molt bona pregunta. I, curiosament, és la primera pregunta que li vaig fer a l'Olivet.
Per això és bona, no?
Ah, exactament. Mira què ens diu l'Olivet.
És molt difícil dir que el patriarcat no hi ha influït. És que sempre és el mateix. Aquests homes que hem dit no van sorgir del buit, van néixer d'una dona. Vivien en comunitats envoltats de dones. Però ningú ha escrit mai sobre aquestes dones als llibres d'història. Per a mi ha sigut molt difícil trobar-ne tots els detalls, però el que he trobat és que hi havia dones, i que n'hi havia que eren revolucionàries de dones, que van lluitar per la seva llibertat i a les colònies del Carib i que van venir a Europa.
Ens falta tant revisar tot el que ens han explicat al col·legi, no només amb l'art, amb la història, amb tot, cada cop ho veiem més. Però en tot aquest món, evidentment, hi ha hagut historiadors, diria molts mascles, que el que han fet és una mica tornar a escriure la història com els ha interessat, no? Podríem dir, o què?
Completament, perquè, aviam, la frase de que la història l'escriuen els guanyadors la sabem, ens l'hem dit moltes vegades i l'hem vista i l'hem patida. I, a més, també hi ha hagut moltes crítiques a gent que ha intentat revisar la història, no revisar, sinó repassar, aviam, això ho hem fet bé? Hi ha hagut moltes crítiques i els han acusat, doncs, de reinventar-se el passat, fins i tot la Mary Beard.
Ai, que ens agrada la Mary Beard, que ens encanta.
Exacte, doncs, a veure, fins i tot amb ella l'han criticat per dir que a Roma hi havia gent negra.
Sí, quan... perquè, si no la coneixeu, és aquella historiadora que, coneguda per els seus documentals sobre romans, ha escrit mil llibres, va escriure un llibre meravellós que us recomanem, que es diuen Dones i poder... És un estel per nosaltres, la Mary Beard.
Exactament, i presentadora d'un munt de documentals fantàstics d'història per la BBC i professora d'Oxford i el que tu vulguis, però fins i tot hi ha senyors i alguna senyora de Twitter que en saben més que ella, segons
sempre,
ells,
sempre.
No? Sempre. Però la veritat és que la senyora en sap un munt i ens assegura que no tothom era ros i blanquet en aquella època. Aviam, no ens oblidem que 4 dels emperadors romans van ser africans. I l'Olivet diu que també és una qüestió molt important que la història sempre ha estat reescrita des del present. Això ho hem de tenir molt clar. El que compta és que quan els historiadors fan la seva feina es basen en documentació i en material existent, no en opinions. El que passa que potser abans no s'havia buscat on s'havia de buscar. Però bé...
Eva, però tota l'estona estem sentint la banda sonora de Bridgerton i hem començat a parlar de les perruques i del frufru de la teva faldilla. Llavors, com ho lligues tot això?
Això, Eva, ja t'ho diré jo, perquè la història és la història, però també hi ha la creació artística. I és un del tema que també vam parlar amb l'Olivet, perquè hi ha hagut produccions, doncs, sobretot en cultura popular, que busquen tota mena d'actors sense tenir en compte el color de la seva pell. Li he preguntat què en pensava ella d'això.
És que la idea que no vulguis tenir o buscar la diversitat és ben trista, perquè des de sempre s'havia dit el mateix pel que fa a les dones o a la classe treballadora. S'ha de trobar la manera que tothom tingui una oportunitat. Si no, sempre treballes amb els mateixos. La bellesa de l'art és que permet reimaginar una època i reinventar el que hauria pogut ser o fins i tot el que podria ser en el futur. M'encanta la idea de fer una mica de rebombori i apartar-nos de com es feien les coses abans. Es tracta de fer art, però també de ser generós, oi? Què passaria si ens atrevíssim a veure el món d'aquesta manera? Seria tan terrible, realment? A mi no m'ho sembla. A mi em sembla magnífic.
O sigui que necessitem més sèries com Bridgerton, on els actors, de manera natural, no només siguin negres, sinó que a més sigui una cosa que realment té una consistència en la història, que no ens ho estem inventant només perquè hi hagi senyores i senyors negres, no?
Exactament. Jo crec que el que s'està intentant dir molt clar aquí és que ens hem de deixar de prejudicis, ens hem de deixar de manies, hem d'obrir els ulls, hem de mirar què hi ha realment.
I sobretot llegir.
I sobretot llegir, sobretot llegir, sobretot disfrutar. I ara que parles de llegir, els llibres que heu recomanat a la secció anterior... meravellosos i magnífics i encaixen superbé, perquè a més la boja de l'àtic no era rossa i blanqueta, tampoc.
Doncs escolta, en parlarem un altre dia perquè això s'acaba ja. Recordeu que Europeus Africans és aquest llibre de l'Olivet Hotel que ens ha recomanat l'Eva Ontiveros. Nosaltres ho hem de deixar aquí i moltíssimes gràcies, Eva. Aquest programa l'hem fet possible Judit Pastor, Anna Escura, Eduard Nas, Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem, a les 11 de la nit hi ha futbol, però nosaltres, si apreteu l'app, premeu el botonet de l'app de Catalunya Ràdio, ens sentireu. Bona nit!